asamblea de majaras. 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 Wow, 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 wow. Asamblea de majaras. 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 Sí. Asamblea de majaras.
Ho, let's go. Bona tarda, contrabandistes. Aquí l'Assemblea de Majaras. Tornant al directe de nou a Contrabanda FM al 91.4 del dial de Barcelona. I per tot l'univers a través de l'internet a www.contrabanda.org i a altres llocs.
I el dial de Barcelona, el 91.4, de la freqüència modulada de la ciutat podrida i rodalies, on si darrerament a vegades ens escolteu un volum molt baix o a vegades s'interromp, pues paciència. Són qüestions tècniques que des que hem mudat també la nostra antena pues hem de patir, però que esperem que durant aquest 2023, si aconseguim millorar la nostra autogestió, pues canviaran. Doncs això és l'Assemblea Majaras, aquest dominical que toda suegra querría
follar-no,
quinzenal,
sí.
I que com sempre, bueno, des de fa un temps almenys, estem des de les 6 i mitja, avui a més puntualíssims, fins a les 8.
Puntualíssims, sí. Fins i tot ens hem permès la gràcia de posar un cop i mig la nostra sintonia, cosa del directe,
no?
Sí, sobre el temps, i, però bueno, tenim un programa repleto, tenim bastantes coses, trucades, connexions, visites, esperem, àudios de l'exterior... I alguna notícia tràgica que donar.
Sí, abans que res també, com sempre, una mica en la informació més corporativa o logística que tenim els Majaras. Per tant, aquí estem avui aquí a l'estudi de l'Ateneu Enciclopèdic Popular. Eduardo Manos Tijeras, avui multiplicant-se amb els botonets, les mans i tot. Bona tarda.
Hola, bona tarda, contrabandistes. Sí, amb la panxa plena. I amb ganes de que surti tot bé, que no hi hagi molts problemes tècnics, perquè si no desespero el meu company estimat Ernesto Chemajara.
Sí, i estem els dos iniciant el programa, però no estarem sols avui en l'estudi, en un programa que farem bastant completito, per anunciar-vos com hem fet per xarxes que tindrem avui. Avui començarem contactant amb uns habituals, amb les estimades companyes de la Soterrània, col·lectiu, diguem, d'agitació cultural i política, que, sí, d'alguna manera,
I
no?
productora musical.
Exacte, i de fet les responsables del documental dels 20 anys de l'Assemblea Majaras, que el teniu i penjat al blog.
Sí.
Per cert, no ho hem dit, blog i podcast, majaras.contrabanda.org.
Allí, programes des de
la eternitat. Allà els teniu tots. Doncs allà també trobareu aquell docu que van fer aquestes compis i que ara estan a punt de perpetrar el seu següent festival, que organitza la Soterrània, que sempre fan espais socials que volen defensar i explicar i reivindicar. Doncs el proper és el dissabte dia 28 de gener a la Soterrània de... Ai, perdó.
A l'Obrera de Sabadell.
Exacte.
Que ja aprofitem de que parlem de Sabadell, des de la gent de Ràdio Trama.
Que ens punxen.
De tant en tant.
Igual que ens punxen...
Sempre, si nosaltres posem els programes a temps, clar.
Igual que ens punxen tres emissores del País Valencià, no?
Sí. Ràdio Mistalera, hola, què tal?
Des de la Xaradènia.
Radioactiva.
Des de la Vall del Baida i l'Alcoià.
I Ràdio Malva. Hola, què tal?
Els barris mariners i marítims de València.
De Ciutat de València.
Doncs ara connectarem amb la Mari i el Mariani, que a més estan tornant de viatge. Ens explicarà què volen liar allà a l'Obrera i quina és la situació d'aquest espai social de Sabadell. I després tindrem la visita d'una artista, d'una cantant, bueno, com ella es vulgui definir, l'Oli. Esperem que pugui arribar de la clica Pica, que hem escoltat aquí més d'una ocasió, però que ara també en solitari va fent els seus pinitos. No? Sí, no amb els Majares, però amb alguns programes segur, la clica Pica, un trio que també...
Crec que amb els Majares també.
Mira que no.
O anteriorment, o una altra...
La tindrem aquí la Oli, que esperem liar-la també amb cosetes contrabandistes, i entre mig o en algun moment esperem també poder-vos posar un àudio, bueno, en diversos àudios, segons el temps que ens doni, no? Sobre la situació a Perú, ara mateix també candent, amb mobilitzacions i protestes
sobretot
vàries.
Sí, i si no tenim també un àudio de l'internacionalisme kurdistan, d'experiències d'allà.
Molt bé, doncs vinga, comencem. Recordeu això que és Contraband FM, que som l'assemblea de Majares, i de moment comencem fent un record, no? Que darrerament ho fem sempre i aquest pues,
bueno,
és més
local. Que d'alguna manera ho anirem fent cada vegada més, no? Entenent que el pas del temps és algo inexorable. I ara és per despedir-nos del Juanito de GRB, una persona que és un històric, un mitiquíssim del punk, aquí a Barcelona i a Catalunya en general, o a l'estat espanyol fins i tot, que havia estat l'Último Resorte, no? Després va estar el GRB, en els anys que va existir aquesta gran banda.
Amb un cantant contrabandista, com és l'Àngel.
Sí, que li fem un salut aquí, tot i que fa dècades que ja no el veiem ja. I després pues, ha tingut mil altres projectes, està clar, i el coneixem nosaltres de viva veu, algun dia... per la gent de Supongo Cariño, me'l recorda també el Rastimat.
Un Majara nostre que va estar tocant amb ell també.
Sí, i d'altres que després han seguit col·laborant amb ell i doncs, bueno, doncs el càncer, que és l'enfermetat que se'ns emportarà a la gran majoria de nosaltres, doncs fulminantment se l'ha emportat també. I res, doncs nosaltres aquí li enviem el nostre petit homenatge posant una cançó de GRB, ahir en plan irònic, sense voler faltar respecte, al tema Seguir Viviendo.
Venga, ahí a un punt de los auténticos.
Ya está bien, señores, dejémonos de cuentos, de chismes, teorías, inventores o inventos. Aquí solo hay dos cosas, o estás vivo o estás muerto, que la vida a un hombre hambriento, a su perro en el desierto. Seguir viviendo donde golpe a golpe atento. Seguir viviendo donde es fácil estar muerto. Seguir viviendo donde golpe a golpe atento. Seguir viviendo donde es fácil estar muerto. El mundo sigue adelante mientras duermo y me despierto. Mientras río o maldigo, como gruño me revuelco. Cuando el abuso engrandece o el dolor te hace pequeño. En un beso, una calada, una ilusión, un sorbo, un gesto. Seguir viviendo donde golpe a golpe atento. Seguir viviendo donde es fácil estar muerto. Seguir viviendo donde golpe a golpe atento. Seguir viviendo donde es fácil estar muerto.
Seguir viviendo dels GRB, del seu àlbum Cuentos y Leyendas de l'any 1987, una gran banda introductòria d'aquí del punk hardcore, amb unes lletres que anaven per allà, i aquesta Seguir viviendo pues ens fa la pregunta aquesta de què vivim, quina és la nostra vida. Jo és que estic una mica avui, ara, cap de setmana, aquest de Blue Monday, que no és Blue Monday ni aquestes pandangues, però bueno, una miqueta... hivernant, no? Aquesta jornada fred, que està tot tan fred i tot. Bueno, sí, aquestes coses de com mantenim la líbido, no?
O com la líbido per la vida o la líbido...
En general.
Blue January, pràcticament, no? Vull dir, per tot el gener
sí,
ja no blau, sinó fosca.
Introspectiva. I avui ens hi trobem i si més hem de fer aquestes notícies. Però, bueno, esperem que la gent de... això, que ens... ens porti molta alegria aquí, perquè després també la història del Perú pues ara mateix és una cosa una miqueta més tràgica, i res.
Recordar-vos també les nostres xarxes socials, que no ho hem dit, les nostres maneres de contactar, que com sempre pues, tenim obertes per si ens voleu contactar, per exemple en el Twitter, que és on anem anunciant els nostres programes, que és Assemblea Majara així en singular, i si no també ens podeu escriure un correu, que és assembleamajaras@gmail.com. Pues va, us posem ja per anar introduint que ens trucarà el Mariani des d'on sigui, ara ens ho dirà. Anem a escoltar la promoció que fan d'aquest esdeveniment de l'Obrera i després us podrem escoltar-lo. I recordeu que això és l'Assemblea Majaras. I recordeu que tenim un número de telèfon, us el diem una mica així com per... No sé per què, per dir-lo, perquè segurament avui si ens trucau serà difícil que us puguem passar per antena, però ni que sigui ens podeu comentar alguna cosa després a posteriori, al 93 013 95 33, i també des de la web contrabanda.org per escoltar-nos per streaming, ens podeu contactar, teniu un correu que és contrabanda@contrabanda.org, o també teniu, si voleu, algun formulari i tota la informació.
Escolta, Marles, farem una mica de canvi de plan, tot i que havíem anunciat això, ja que vull comentar, abans que se'm passi el temps, una crònica d'algun acte que he fet, que per fi, una cosa que sempre fas tu i comentes tu manualment aquí als Majares, que és el Teatre d'Hivern de la Treu de Nou Barris, de l'Escola de Circ. Ai, el circ d'hivern d'això. Doncs, que he anat avui jo, i ha estat bastant bé. Jo em pensava que era una cosa que feien de tota l'escola de circ i que van anar fent diferents números, no? Que preparaven o el que sigui, que feien diferents números la gent de l'escola de circ, però no, he vist que és una companyia que li otorguen cada any la possibilitat d'organitzar aquest circ d'hivern, i aquest any tenia una companyia, que ara me'n recordo com es diu, perdoneu-me, però feia un espectacle, es deia FAM, no? I era un espectacle de circ on jugaven nom les disciplines clàssiques del circ, tot i que bueno, hi havia barres, hi havia en lloc de teles, doncs una corda en un moment, moltes equilibris i moltes piruetes, i ha estat molt bé, és una cosa, una activitat molt recomanable que sempre s'omple i que aquí els Majares recomanem que aneu cada any. I a mi m'ha fet pensar en un grup que estic escoltant últimament, que es diu La Fem, és un grup francès, i té un disc que es diu Teatro Lúcido, que està prou bé, i res, doncs posarem una cançó molt adequada pels temps que vivim, Contaminado. Vale, perquè jo estic una mica contaminat, com el nostre planeta, i així anem preparant després...
Contaminados, intoxicados...
La connexió que tenim amb les nostres companyes. Vinga, sí?
Avui-do.
Posem La Fem. Molt recomanable. El grup també, el Sir Rivero, claro.
Que van estar aquí tocant aquesta setmana, no sé si ho has dit.
Aquests?
La Fem, sí.
Ah, doncs no m'havia enterat, jo n'he pues res. Sí. Joder, doncs ja ho hagués anat. Quan, ahir?
No ho sé, aquesta setmana.
Mira que jo descobreixo el grup, però és que no m'informo gaire últimament. Soc un d'estar per casa.
No anem a concerts, tampoc.
Però segur que has estat bé. Vinga!
Veo la sangre. siempre ver por nosotros, mírame a los ojos, la lágrima es hielo, estamos tan contaminados.
Bé, doncs ja fem la connexió. Tot en ordre. Hem sentit a la FEM, que havien tocat això, i hem fet aquestes connexions increïbles, i ara, doncs, mira, tenim a... en Mariani, que se sent la ràdio per darrere, i amb una mica amb 5 segons de delay. Mariani, baixa la ràdio, que sí, això ens acoplarà. I res, doncs, què tal?
Tenim aquí un habitual, Yamahara.
Què tal, com estem?
Pues ara mateix tenim múltiples dispositius aquí oberts, són uns modernos, ahí tenim portàtils, fixes, diversos mòbils, no sé quants cables...
Semblem una família normal, no?
Esteu evolucionant.
Cadascú amb el seu.
Exacte. Bueno, és la tècnica ens supera. Però, bueno, contents de tenir una veu habitual aquí a l'antena, que sigui des de la llunyania. Des d'on ens truques, Mariani?
Us estimo.
Ens estimes.
Us estimo.
No ens escoltes, però ens estimes.
Escolto quan em passes el... O sigui, el diumenge per la tarda és un mal dia. O sigui, jo m'escolto
el diumenge podcast, per la tarda.
Estupendo, ahir, quan deixant-lo pair. Pues,
sí, ara mateix estem de tornada de França. Bueno, que ja estem... Bueno, hem parat a Granollers, perquè no arribàvem a Sabadell i estem aquí a mig camí. Però bueno, ja estem arribant.
Però no arribàveu... Per posar gasolina, no? No em sent ell, o sigui...
Ah, vale, és que el Manos Tijeras et fa preguntes. Pregunta, no arribeu a posar gasolina? El que està clar, pel peatge no hem parat, però esteu... Agrair-vos primer de tot que estan de viatge, ens truqueu. És un honor aquest sacrifici.
Sempre, sempre. I bueno, que sigui aquí col·laborar amb Majaras és meravellós. Passo, està la Mar aquí també.
Perfecte. Hola, hola. Hola, Mar. Aquí l'altra meitat marmota de Soterrani.
Sí.
Pues parlant de col·laborar, i ara que mencionàveu de tornar a Sabadell, l'excusa perquè ens truqueu aquest cop la Soterrània és perquè munteu un sarao a Sabadell, que si el voleu explicar vosaltres, per algo important, no? Per una causa que val la pena i per un espai més que molon. Correcte?
Exacte. L'Aurera, que és un espai, jo crec que un espai de referència, no només a Sabadell, jo penso que és un espai que a tot el Vallès és un espai realment fonamental, no? I de cultura, d'un munt d'activitats que es fan allà. Sí. I nosaltres doncs, tenim el plaer de fer un petit esdeveniment aquest dissabte vinent.
28.
I participaran...
Sí, el dia 28 a partir de les 8 de la tarda.
Uh-huh. A partir de les 8. Sí, participaran 7 artistes i, bueno, i farem... Bueno, estarà... Hi haurà sorpreses també. O sigui, hi ha el sorteig de sempre, però...
No ho dubtàvem.
Una sorpresa sempre hi ha.
Bueno, per qui no ho conegui, primer, que pot recuperar un podcast on vau venir aquí a la Soterrània i vau explicar què feu, no? Quines són les motivacions del vostre col·lectiu, i aquest format, que és hereu de No es moco de pavo, que corregeix-me, eh? Vols explicar molt millor vosaltres, però que bàsicament és anar en un espai que voleu reivindicar i explicar i fer un seguit d'actuacions musicals i literàries i el que sigui, no? Curtes, i es van succeint i és així algo àgil. Va por ahí? Perquè la penya que no
sí,
us conegui...
Sí, és així. O sigui, fem també com un vídeo de l'espai i, bueno, i normalment la gent de l'espai explica una mica els projectes socials que hi ha.
Molt bé. I allà a l'Obrera no és el primer cop que ho feu, o sí?
La veritat és que...
Hem organitzat algun concert i tal, però al micro obert no. És el primer cop que ho fem.
Molt bé. Us estreneu. Sí. A la que és la vostra ciutat, ara, no?
Sí. Sí, sí.
Pues escolteu, també entenc que si es fa l'Obrera ara és per alguna raó, creieu... O sigui, si ens voleu explicar també... Per qui no hem estat a l'Obrera, en quina situació està aquest espai, que algun cop vam fer una connexió amb gent d'allà i no sabem com estan a nivell legal i de continuïtat.
Bueno, en principi s'han esgotat les vies legals. Es va fer un... Bueno, va arribar a la causa de l'Obrera aquest estiu, al setembre. Es va fer un ple a l'Ajuntament de Sabadell per veure si hi havia algun tipus de sortida al fet de bueno, no sé... hi havia una negociació, però la majoria de l'Ajuntament no va voler... Bueno, explico primerament que l'Obrera és un espai ocupat, un centre social ocupat, que des de fa més de 5 anys, des del... Penso que porten 7 anys, no? Ara m'equivocaré, no sé. Bueno, porten més o menys 6-7 anys en aquest espai fent un munt d'activitats i, bueno... es van fer, o sigui, a nivell legal, doncs, totes les vies per intentar, doncs, salvar aquest projecte o bueno, tenir un espai alternatiu, però, bueno, no ha arribat al... O sigui, no s'han esgotat les vies legals i en aquest moment, doncs, s'està pendent d'un desallotjament, un desnonament que pot arribar en qualsevol moment.
Vale, doncs abans d'entrar en el festival i que ens expliqueu qui actua i recordar horaris i tot això, qui vulgui seguir pues, l'activitat, tant l'activitat com l'actualitat de l'Obrera, no sé si recomaneu que us segueixin per xarxes socials, a part de que també podeu aprofitar i dir on està, o si sabeu, no, d'alguna altra, no sé, activitat o convocatòria que tinguin propera aquesta gent.
Bueno, l'Obrera fa activitats... Sí. Cada setmana.
Cada setmana fan tallers d'informàtica, fan classes d'idiomes, fan també, bueno, tenen un gimnàs d'arts marcials.
Bueno, sí, bueno, hi ha diversos col·lectius que formen part de l'Obrera, sí. Però bueno, cada divendres, bueno, no sé si és cada divendres, però sé que fan el Galliner, que són xerrades, aquest divendres passat van fer una obra de teatre. Bueno, s'ha de seguir. Jo ara mateix no tenim aquí ben bé...
No, però pel seu Instagram, que és l'Obrera, no? Bueno, no sé si crec que sí, es pot trobar així.
Sí,
allà van penjant tot el que fan.
Sí, està a carretera Barberà, número 142, si no m'equivoco.
Molt bé, avinguda Barberà 142. I el hashtag, per qui ho vulgui seguir també per Twitter o altres xarxes socials de la situació que tenen ara, és l'Obrera es queda al barri, que també està en el Twitter.
Sí.
Vale, doncs dit això, ara ja podeu explicar qui actuarà el proper dissabte 28, si us sembla.
Doncs són 7 actuacions, hi ha artistes vinculades ja a la Soterrània de fa temps, la Marta Shanti, per exemple, David Confusion, qui més?
Aquí ara en Xumba.
Aquí era en Xumba, del Baix Montseny, el David Confusion ve del Masnou, la Marta Shanti ve de Montmeló.
I la Carme,
bueno, la Carme és la primera vegada que participarà amb nosaltres.
Llana Llull,
que ve de Sant Celoni, la Carme és de Cadis, i ens falta Amics de la Utopia, que són de Sabadell, que són uns col·legues.
I també Jim Jolé, crec que es diu, sí, i és Sabadell també.
No Jim Xurigué, que l'he dut, en tenia valent. Jim Jolé.
Jim Jolé.
Jim Jolé. Sí. Molt bé, bueno, com sempre... Pues,
és feliç com un gínjol.
Molta penya, no?
Sí, no sé si es diu així, però...
Ja, és que no sabem la pronunciació.
La promet, sí, no sé.
Bueno, és aquest format que feu, que és àgil, en vez d'un concert ahir d'una hora i pico que, i després una altra, són actuacions més breus, no? I aneu
sí, són actuacions... Sí, 20 minuts, 25 minuts, que aquesta vegada, doncs sí, més o menys seran, doncs això, actuacions de 20-25 minuts, i bueno, i estarà, bueno, és l'espai de l'Obrera, amb un sopar vegà, que hi haurà begudes, hi haurà, doncs això, no?, sorteig, també col·laborem amb Espècies Desprotegides, que és una associació de defensa de colònies de gats i,
ah, sí,
no!
I tal, i bé, i anar fent.
Molt bé, bueno, és una ocasió ideal perquè a part de la penya Sabadell o del Vallès que vagi a l'Obrera i vulgui col·laborar perquè segueixi defensant, doncs també per penya, per què no dir-ho, no?, de Barna, que costa sortir, que descobreixi un espai, que descobreixi bandes noves, el que sí, que a Sabadell no només hi ha discoteques de perreo, no, que ja sabeu que la gent de Barna, a part que li costi sortir, també pues, té les seves idees prefixades.
Sí.
I això, pues, recordar-ho, que és el 28, el dissabte 28 a partir de les 8 del vespre, fins... Voleu dir, no, us voleu mullar?
No.
Una hora de cierre?
Fins les 12, més o menys fins les 12.
Molt bé, doncs escolta, bueno, i abans de res, veritat, aprofitem, ho ha dit l'Edu Manos Tijeras abans, que hem saludat a la gent de Radio Trama, l'emissora del Sabadell, que també ens la difon, que bueno, que a Sabadell passen coses, no? Jo almenys no porto d'escoltar mudes de Sabadell, vull dir que d'aprofitar.
A Sabadell passen moltes coses, no només a Barna, tio.
I tant, de fet aquí no passa res.
Està tot molt centralitzat. Bueno, ja, és que nosaltres realment ara tenim bastanta filosofia de fer descentralitzar, o sigui, realment a Barna la idea és no participar de cap història, en el sentit de muntar, i, o sigui, de conèixer espais que estan fora del que és la Barcelona ciutat, no? És Vallès, Baix Llobregat, sí, no sé.
Perquè l'anterior soterrani no ho vau fer, podeu aprofitar. Ja.
Ho vau fer a Castelldefels, a un espai a Replegades, un espai molt potent.
Una tenia.
Allà... Sí, sí.
Molt bé. Molt bé, doncs Marc, Mariani, si us sembla, ens despedim amb una cançó que ens heu passat, d'una de les bandes que actuarà, que a més, si no m'equivoco, sí, és la que ve de fora, no? Que també...
Sí, ve de fora, Déu mi, la Carme.
Més difícil d'escoltar.
De Cádiz, sí.
Ah, ahí està, gaditana.
Sí.
Pues si la voleu presentar.
Doncs la Carme, Deshumanitzades, crec que es diu la cançó, no? I la Carme, bueno, és molt, molt potent. Jo, lo que hem vist està molt bé.
Realment, Carme, no de Carmen, sinó de Carme.
De Carme.
De Carme
de... La Carme, amb K.
Amb K.
K-A-R-M-A.
De bon Carme.
Sí.
Correcte. Molt bé, doncs ahir queda dit la Carme, com dèiem en les tijeres amb K, amb el seu rap des de Cádiz. I això, vagi molt bé aquest esdeveniment a la Soterrània, el proper dissabte 28 des de les 8, i que, com heu dit vosaltres, aquest espai es troba a l'Avinguda Barberà 142, allà a prop de la Renfe i dels Ferrocates, no? Mau menys.
Molt bé. Sí, sí, sí.
Sí, sí, està molt a prop.
Està a prop.
Pues merci, una merci, abraçada.
Moltes gràcies.
Llarga vida a la Soterrània.
Vale, gràcies.
Que vagi molt bé. Una abraçada.
Adéu.
Agupa. Deshumanitzades.
Mundo de desalmado, mundo de vendido, mundo de estafados y por los bancos mendigos, mundo de culpables y mundo de sentido, que dan todo su valor para lograr sus objetivos, mundo de cobardes, progres sin cumplir, se avanzan dos pasos y se atrasan varios siglos, mundo de mentiras y mundo de mentidos, el gobierno nos pisa y ya estamos hundidos, especulaciones, mundo de suicidio, donde las deudas siempre las pagan los mismos, mundo de vergüenza discriminando en los sitios, donde una mujer se valora según cumplido. Mundo de mierda,
Mundo de mierda. Mundo de mierda. Mundo de... Mundo de desiguales, mundo discriminado. Solo los de izquierda son criminalizados. Ni todos los de ETA unidos con los del grabo han sido culpables de tantísimo asesinato. Ese poder mata, ya sabéis de qué hablo. Billetes verdes y rojos ensangrentados. Mundo de delincuencia que decide atentado. Violencia es vivir en la calle por un banco. Mundo de sinvergüenza, gente con largas manos. La Moncloa y la Zarzuela, eso es a desahuciarlo. Quiero un mundo humano donde no esconderme. Lo llaman democracia pero atacan a mi gente. Esto es lo de siempre, calma lo cuenta, Mundo de mierda. Mundo de mierda. Mundo de mierda.
Doncs aquesta era la Carme, la podreu escoltar si us ha agradat el tema aquest, Deshumanitzades, a la setmana que ve, el dissabte, allà a l'Obrera de Sabadell, amb l'acte aquest que organitzen les companyes de la Soterrània, que els agraïm molt que ens tinguin en compte per sempre fer la difusió dels seus eventos, que hem d'anar a fitxar un dia, o què, Ernesto, eh? Potser el dissabte que ve no sé si és el dia, perquè em sembla que tenim un dia tot i plen,
sí,
aquí, però... Assemblees múltiples, imagineu-vos com hem fet, que hem organitzat l'assemblea de contrabanda al matí, que es fa a la tarda l'assemblea de l'Ateneu. O sigui que tindrem el complet, i així tenim l'excusa per anar a fer un dinar. Els contrabandistes, de, representa.
De, més que de germanó, que potser seria dir massa, de cosinó, com a molt, no?
De cosinó, no. Bueno, de germanó també se li pot dir.
Pues sí, som, bueno, ja està bé, perquè el gener és un mes important, per contrabanda, segurament el mes.
El mes.
És la cuesta
d'enero. El mes més important o el mes més? Més, que, més, més.
És el mes en mayúscules.
Ah, el mes que més.
És el mes que complim anys. Contrabanda FM, FM, ni més ni menys que complim 32 anys.
El dia 22.
L'únic que ho celebrem, ja us ho avancem, no al mes de gener, com quasi sempre ha passat, sinó que com que sempre ens pilla els pisets al ventre, ho acabem fent al febrer, bueno, i aquest any
coses,
no serà més.
Organitzar coses amb dues o tres setmanes d'antelació, fer-les al mes de gener és complicat.
Al mig de les festes de, clar, de Nadal, mai quadra.
No dona pas tot això.
I llavors ho acabem fent el dissabte 25 de febrer, que és el... últim, no? Dissabte de febrer, dissabte 25, correcte. Més o menys serà des de les 12 al migdia. No us anticipem, crec que potser encara no estem en moment de confirmar-vos alguna banda, tot i que farem pistes, després ficant alguna cunya,
us donarem algunes pistes.
Sí, però... Sí, però sense tantes bandes, segurament. Bé, bueno, però sí, correcte. Amb diverses actuacions curtes de gent que, en general, gent que ha passat pels Majares, o que hi passarà. Ens hagués agradat tenir aquí avui l'Oli, i us hem de dir que no pot venir, l'Oli d'aquí que pica, problemes amb el cotxe, amb el vehicle.
Les relacions amb els automòbils sempre són complicades.
Però, de fet, la volíem liar perquè estigués en aquesta actuació, però hi haurà altra gent que ha passat pels Majares. En tot cas, estigueu al loro de la xarxa Suïssals de Contrabanda, també de l'Ateneu Enciclopèdic, perquè és on farem l'evento, i apunteu-vos a l'agenda. 25 de febrer celebraran aquests 32 anys de contrabanda, i que a part també serveixi per l'autogestió d'aquesta emissora. I per què també és important? Pues, com deia Manos Tijeras, perquè a part és el mes que fem la nostra assemblea extraordinària anual. I si aquí ens està escoltant algun soci, sòcia, col·laborador d'aquesta emissora, que es regeix per una associació i per un funcionament assembleari, doncs que sàpiga que tenim assemblea el proper dissabte, el dia 27, no? Ai, perdó, 28, com dèiem, mentre ja a la Soterrània estarem muntant aquest event, nosaltres al matí estarem aquí, pues, us passeu aquí a l'Ateneu Enciclopèdic, Sant Pau amb Reina Amàlia, el Raval, i estarem aquí organitzant-nos. I res, dir-vos com sempre, que parlem de nosaltres, aprofitar per recordar-vos que aquest projecte és autogestionat, és no comercial, per tant no tenim ni finançament públic ni anuncis que ens ajudin a finançar-nos, sinó que ho fem a partir d'aportacions de les persones associades i d'organitzar actes d'autogestió, merchandising o esdeveniments. Llavors, doncs, us animem a o venir a les mogudes que muntem, com el proper dia 25, que és la primera que com a contrabanda fem a l'Enciclopèdic, o fer ingressos, que podeu informar-vos de com fer-ho des de la web, o quan ens trobem en algun lloc fent merchandising, pues poder fer... Bueno, pues poder col·laborar d'alguna manera. Doncs ara, si us sembla, el que podem fer, havent escoltat aquest tastet sobre la Soterrània. Sí que ja que haurem, anirem fent segurament una miqueta d'agenda entremig del programa improvisada, jo us volia anunciar una activitat que està a punt de succeir. No, ja hauria d'haver començat, si és puntual, perquè vés a saber, potser sí que ens està escoltant algun directe, cosa que a vegades dubtem, sabem que ens escolteu més des del podcast a posteriori, indiferit, però si algú ho està fent i li queda a prop, avui hi ha una convocatòria que ens fa especial il·lusió, que sempre, bueno, és una campanya o una injustícia a la que sempre, pues, hem volgut donar eco, que és l'assassinat del Pedro Álvarez i la impunitat entorn a aquest homicidi. I per recordar aquests fets, avui hi ha un espectacle que es fa a Santaco, que de fet és on es va donar l'assassinat, no? El tiroteig que va acabar el Pedro Álvarez, avui diumenge dia 22 a les 19 hores. Hi ha un espectacle de màscares en homenatge al Pedro Álvarez que es diu Persona, d'un artista que es diu Javier Villena, i això es fa a la plaça de la Vila de Santa Coloma, com us deia, a partir de les 7 de la tarda, o sigui, ara mateix, qui ens escolti en directe, i organitza la gent del CSO La Casa. I llavors, si algú ens escolta ara mateix i li es vol deixar d'escoltar-nos o ens vol seguir escoltant pel carrer, doncs us recomanem. El cartell és molt bonic, a més. Bueno, pues dit això, confirmar-vos que no tindrem, sembla, a la Oli, a la Clica Pica, però sí que avui podrem escoltar alguns àudios, a més farem en versions més llargues potser del que esperàvem, i a més també així us podrem escoltar pues, alguna de musiqueta, no? Estem, com veieu, una miqueta avui improvisant, entre que ens han deixat penjats pues, aquesta convidada i que hem tingut encara de nou alguns problemes informàtics, però bueno, ho anem solventant, no? Què escoltarem, Manos Tijeras?
Doncs escoltarem el Del País Llano al Poble de les Muntanyes, que és un podcast que està fent un company que aquí l'estima molt, el Diego del Norte, i la seva experiència allà al Kurdistan, donant suport a la gent del PKK i això, a Rojava, i doncs es va fent un podcast on narra experiències d'allà, de gent que està de combatents internacionals, no? Com si diguéssim. I ara n'ha fet un que és sobre un nano que es diu Marcel i, bueno, doncs el podríem escoltar d'una mitjoreta, a veure si tenim temps de posar els altres, si no, us el tallarem i el passarem aquí a contrabanda perquè vagi sonant de tant en tant. Doncs vinga, Del País Llano al Pueblo de les Muntanyes. Anem a escoltar i després tindrem a la crònica del Perú, que el diu del Norte, és més peruano també. Vinga. En breu comença.
Del País Llano al Pueblo de las Montañas. Experiencia de un nativo del país de las patatas fritas, de las CCC, Células Combatientes Comunistas, del colonialismo en el Congo y de Marguerite Berroux, en el encuentro con lo que representa, junto al movimiento zapatista, la revolución más inspiradora del siglo XXI. Una alternativa democrática a la modernidad capitalista con todas las identidades que la componen: árabes, asirios, yazidíes, armenios y otros. Una alternativa que, a pesar de la brutal represión, se está extendiendo en la región, como podemos ver en Irán, y que está inspirando cada vez más en los diferentes continentes. Temporada 1. Tatuajes y corazones así de grandes. En una primera serie de episodios, comparto con ustedes entrevistas con miembros de la YPG Internacional, el grupo dentro de las unidades de defensa popular que acoge a personas de todo el mundo nutridas de valores socialistas, libertarios e internacionalistas. Les hice una serie de preguntas fuera del marco periodístico tradicional, que iban desde los recuerdos de la infancia hasta los sueños para el futuro. Episodio 2. Marcel, libros, raíces y sueños. Originario del sur de Francia, Marcel, 30 años, es la prueba en actos de que los libros pueden cambiar una vida. Apasionado de filosofía e historia, no desmiente el proverbio africano atribuido al gran intelectual maliense Amadou Ampateba: un viejo que muere es una biblioteca que arde. Tanto encarna ese profundo respeto por la experiencia de los antiguos, las otras culturas y formas de conocimiento.
Moi, quand je serai grand, je serai pirate.
Cuando sea mayor, quisiera ser pirata. Siempre he soñado con ser pirata, ser libre como los piratas, porque vi Piratas del Caribe. Creo que tenía 9-10 años y sí, me hizo soñar. Sin la parte de fantasía y todo eso, sino la de libertad. Surcar los mares siendo libre. Sí, siempre he soñado con ser pirata.
Y voilà, ouais, j'ai toujours rêvé d'être pirate.
En secundaria, recuerdo que estábamos hablando de la historia de Luis XIV y de Versalles. El profesor nos dijo que era magnífico lo que habían construido, lo que había hecho Luis XIV, el Palacio de Versalles. Es realmente un lugar increíble, esa suntuosidad en el detalle de las esculturas, los jardines. Yo levanté la mano y dije, sí, pero el Palacio de Versalles fue financiado por la esclavitud. Y el profesor me contestó, de eso no hablamos en clase. Me quedé sin palabras. Me decepcionó mucho porque teníamos una buena relación. Era profesor de historia. Me encantaba saber qué había ocurrido antes, dónde había ocurrido, intentar comprender el presente. Desde este episodio no hemos tenido la misma relación porque él me contestó eso y yo me quedé helado. Fue después cuando entendí que los programas estaban hechos de tal manera que el profesor tenía que seguir la línea del gobierno o de lo contrario sería despedido. Había todo un proceso detrás de por qué me dijo eso. Quizá en privado no me habría contestado de la misma manera.
No
creo haber oído hablar mucho al respecto, pero fue en 2017, tal vez antes, 2016. Fue la dueña de mi librería quien me recomendó un libro, y como yo leía muchos libros políticos, muchos libros anarquistas, comunistas, me dijo, un libro que acaba de salir en francés, léelo y dime qué te parece. Y este libro era Kobane Calling, de Zero Calcare, el italiano, un cómic. Y me pareció realmente fantástico. Describe las cosas muy bien, por eso quise venir. Y luego empecé a averiguar más, leyendo más libros, hablando con gente que conocía un poco el proyecto aquí. No sabía que había varios grupos, por ejemplo, está el YPG, está la Comuna, están los anarquistas. Creía que solo estaban los YPG. Así que vine aquí, fue después de estar aquí cuando me enteré de que había varios grupos. Creo que yo habría elegido al YPG, porque en realidad solía odiar las armas, pero de verdad era algo que no podía entender, las armas, la guerra, el ejército y todo eso. Y para enfrentarme a eso, para ver lo que era realmente tener una arma encima, usarla, vine aquí, pero al principio estaba completamente perdido con las armas. Me explicaron que no era más que una herramienta, que había distintas formas de usarla, que era como un cuchillo para cortar verduras o para matar. Es la misma herramienta, pero la usas de distintas maneras.
Ce qui m'a poussé à venir ici, c'est aussi de voir l'espoir.
Lo que me empujó a venir aquí fue también el ver la esperanza, porque creo que hay dos lugares en el mundo donde hay este tipo de esperanza de una comunidad que se está creando. Aquí en Rojava y creo que en Chiapas también. Así que quería ir a Chiapas o venir aquí. Elegí aquí porque hay más aspectos militares y está más supervisado, para tener esperanza, para ver también la sociedad, para aprender kurdo y árabe. Pero no tengo mucho tiempo para aprender porque hay muchas cosas que hacer cada día. No tenemos tiempo para estudiar algo, ni siquiera para trabajar en un tema concreto. Siempre estamos de un lado para otro. Pero eso también es lo bonito de Rojava. Mi madre y mi padre me inspiraron mucho. Tenía más contacto con mi madre que con mi padre. Ella me enseñó lo que era el amor, lo que era el respeto a los demás. Y creo que me ha servido para hoy y me servirá toda la vida. Amar al prójimo, no ser violento al hablar, intentar mantener siempre la calma, atento a lo que quiere la persona. Creo que fue mi madre quien me lo dio. Y por otro lado, mi padre. Sí, mi padre es un poco más complicado porque tengo una relación bastante compleja con él. Yo soy el hijo mayor y él también. Tengo orígenes africanos a través de mi padre y por eso me educó a la manera africana. Es decir, trabaja duro ahora, trabaja bien, haz las cosas bien, correctamente y serás recompensado más tarde. Y creo que eso todavía me sirve hoy, estar siempre con las cosas limpias. Y también creo que me enseñó, o sea, aprendí mucho sobre la resistencia africana durante las colonias francesas, durante la esclavitud, del comercio triangular. Aprendí mucho sobre África, sobre su historia, que a veces olvidamos. Y aún hoy pensamos, como decía un antiguo presidente francés, que los africanos no han entrado lo suficiente en la historia.
Le drame de l'Afrique.
El drama de África es que el hombre africano no ha entrado lo suficiente en la historia. El campesino africano, que durante miles de años ha vivido al ritmo de las estaciones, cuyo ideal de vida es estar en armonía con la naturaleza, solo conoce el eterno recomenzar del tiempo, puntuado por la repetición interminable de los mismos gestos y las mismas palabras. En este imaginario, donde todo vuelve a empezar, no hay lugar ni para la aventura humana, ni para la idea de progreso.
Porque en realidad están siendo borrados, están siendo echados fuera de la historia. Así que es normal que no hayan hecho historia, entre comillas, claro. Creo que África ha sido olvidada con demasiada frecuencia, incluso aquí. Quiero decir, solo somos europeos y americanos los que venimos aquí. Es significativo. Significa que tenemos más dinero para viajar. Estoy divagando un poco, voy en todas direcciones. Pero es gracias a mi padre que lo descubrí. Tenía este lado africano. Esta necesidad de raíces, de encontrar mis orígenes. Creo que he tenido esta necesidad desde niño.
L'humanité a une seule origine. Ceci doit nous permettre de nous rapprocher les uns des autres au lieu de nous éloigner.
La humanidad solo tiene un origen y esto debería permitirnos acercarnos unos a otros en lugar de distanciarnos y odiarnos. En el momento en que el imperialismo alcanzó su apogeo, Occidente descubrió que era Egipto, y además un Egipto negro, el que había traído a Europa todos los elementos de la civilización. Por muy extraordinario que pueda parecer, no todos los eruditos estaban dispuestos a afirmar esta verdad sin matices.
Ça fait bizarre contre les Africains number one. Ça fait bizarre contre les Africains champions. Ça fait du mal d'humilier tous ces millions. Même Liliane qui te donne pour que tu rayonnes. On nous a dit qu'on n'est pas civilisé. Un bel alibi pour venir coloniser. On nous a nié le rôle principal qu'on a joué. Le berceau de l'humanité, c'est bien là, on va pas diviser. Loin de nous va des rétros, la vanité. Quelle vérité, renaissance avec humilité. Il faut le dire, pas altère à l'humanité. Y'a trop de colibés qu'en Afrique, qu'elle n'a pas mérité.
Falsificateurs de l'histoire, ils ont créé, connu ce que j'appelle.
Bé, doncs deixem aquí fins aquí, perquè és una mica llarga aquest àudio, realment no tindríem temps de posar. Llavors l'altre àudio que volem posar-vos també, però bueno, animem a que el Norte vagi fent aquests podcasts, que són molt interessants, aquestes entrevistes, i a veure si les anem posant en el... a les continuïtats de Contrabanda. Si no, si algú vol buscar-ho, l'àudio està penjat a l'arxiv, arxiv.org, del País Llano al Pueblo de les Muntanyes, es diu el podcast. Vale, bueno, que són arxius que penja. Del País Llano al Pueblo de les Muntanyes. I, bueno, un altre Pueblo de les Muntanyes que anem, no? Tot sí. Que també té una parellana, petitona, però...
Pues des de l'altiplano de Perú, no? En realitat, des de Lima. Ens envia un àudio per explicar l'actualitat i les mobilitzacions i la situació que està vivint ara mateix Perú. Un excontrabandista, l'Anaïs, les més veteranes oients potser recordant el programa Sexofonia, doncs l'Anaïs, des de fa anys vivint allà a Lima la Sublim, ens envia un àudio explicant com va fer durant la pandèmia, de fet, doncs ara explicant una mica el moment d'agitació i de repressió que està vivint el Perú amb els darrers aconteixements, i que ens expliqui ella de primera mà, i després escoltarem música contundent de Perú, una altra banda punk que ens arriba via connexions.
Avui estem bastant punk, perquè el mateix acabarem amb Maniàtica, no? Doncs
pues mira, potser sí. Bueno, farem una mica de tot, no? Música ballable i música punk. Doncs pues després escoltarem les Rates Punks, ja us explicarem primer, a veure què ens explica l'Anaïs des de Perú.
Compañeras, les saluda Anaïs reportando desde Lima el domingo 22 de enero 2023. En los más de 201 años de vida republicana del Perú, el único partido más próximo a la izquierda ha sido el general Velasco, que hizo un golpe de Estado en 1968 y se mantuvo hasta 1975 en poder. Pedro Castillo obtuvo poquito más de 50% de votos y generó una enorme expectativa en todo el país, que somos 33 millones de habitantes. Pero antes mismo de gobernar en julio 2021, tuvo a todos los poderes en contra y no pudo realmente gobernar. El Congreso no le aprobó ninguno de los más de 40 proyectos de ley que propuso. La prensa basura creó un ambiente de ingobernabilidad que bien podía ser ficticio, nunca sabremos. Al final tuvo el mismo resultado, no pudo gobernar. El Poder Judicial también se le metió en contra. Con tanta presión contra él, con tantos cambios de gabinete, ha sido bien difícil saber de quiénes venían las acciones tomadas por su gobierno. Algunas fueron nefastas, como el retroceso sobre la ley universitaria que garantizaba mayor meritocracia y menos universidades bambas de mala calidad desde 2014 que se había promulgada la ley. A pesar de todo, a nivel macroeconómico, es un dato curioso ver que el país, Perú, fue el que más creció en toda Sudamérica en 2021, cuando en 2020 era el que menos crecía, y en el 2022 también estuvo entre los primeros. El 7 de diciembre se dio el golpe de Estado por Castillo, que disuelve el Congreso, a pesar de que analistas políticos predecían que no llegaban a los votos suficientes por la tercera moción de vacancia. Para admitir la vacancia de un presidente de Perú se necesitan 87 votos, que corresponden a los dos tercios de los 130 miembros del Congreso. Y bueno, la Guardia, o sea, dio su golpe de Estado y al toque no le respaldó nada, ni nadie, ni su primer ministro, ni los ministros fueron dimitiendo uno tras otro. Los militares dijeron que en caso de golpe de Estado ellos podían garantizar mantener el orden, o sea, daban a entender que no avalaban tampoco el golpe de Estado. O sea, parecía muy solo, muy, y fue real su soledad cuando nos vimos todos en la tele que la Guardia Republicana, su Guardia Presidencial lo había mentido, eso lo sabremos después, pero y lo había llevado directo a la comisaría sin decirle que lo iban a detener. Bueno, claramente la llegada de Dina Boluarte a la presidencia había sido preparada, y al final nos dimos con otro golpe de Estado, más congresal, porque estaba esta accesión al poder de Dina Boluarte ha sido aprobado con moción de confianza por el Congreso. Y bueno, finalmente contra esto, que empezó el 7 de diciembre, se organiza un evento importante el 14 de diciembre y se levantan muchas federaciones de campesinos que habían apoyado a Castillo, muchas federaciones también, la Amazonía, que se declaró también en insurgencia. ¿Y por qué habían apoyado a Castillo? Pues entre otros por su propuesta de segunda reforma agraria y de renegociaciones de los contratos mineros, que en 2023 toca renovar por décadas. Son proyectos de contratos mineros de larga duración. Y se decía que una de las posibles razones, de hecho, es que daba más apertura a China contra Estados Unidos y que tal vez Estados Unidos estuviera detrás de esta movida, ¿no?, para remover al que le cambiaba, digamos, el rumbo del costumero desde ya más de 70 años, y no todo el siglo XX, ¿no?, de considerar a América del Sur como su patio trasero. En fin, entonces, también había muchas medidas de izquierda en el programa de Castillo, de electoral en 2021, y por ejemplo el derecho al aborto, que estaba en su programa electoral, y muchas más, que hicieron que cuando lo removieron se veía que era el Congreso con mayoría de derecha y ultraderecha de Fuerza Popular y Renovación Popular, que llamamos entre nosotros Renovación Medieval. Y que en realidad ellos habían ganado y iban a imponer su agenda, cosa que estamos viendo con las leyes que se van votando a otras bambalinas. Y que es bien difícil de saber cuáles son, porque han suprimido la transparencia de la página web del Congreso y no se puede ver en tiempo real las leyes que se están aprobando o que han sido perdidas. Las propuestas de Castillo en el 2022 no aparecen todavía. Tenemos amigos que están intentando recuperar lo máximo de información para hacerlo saber, pero es todo un trabajo de hormiga que toma espacio, tiempo, energía y ocupa, ¿no? Justamente te impide hacer otras cosas. Mientras que estamos protestando en las calles para que se vaya este gobierno opresor, el riesgo es que los que realmente hicieron un golpe de Estado, el Congreso y el gobierno ejecutivo, estén dando las leyes que enajenan las tierras comunales, que extiendan lesivos contratos petroleros, etcétera. Y entonces finalmente hayan ganado los que no han ganado la elección, por eso que la llaman los protestantes usurpadora a Dina Boluarte. El primer ministro Otárola fue el primero en dar un mensaje a la nación y fue una declaración de guerra en vivo y en directo contra quienes protestaban. Después de varios días donde la presidenta no daba señal de vida, finalmente apareció para dar un mensaje a la nación aún más soberbio, con la misma vulgata fujimorista. Llaman vándalos a los protestantes en su conjunto y señalan que los responsables de las muertes de hoy son los mismos que protestan. Entonces, esto es lo que había dicho Marta Chávez, por ejemplo, y diferentes congresistas fujimoristas que decían que se habían autoasesinado la gente durante los 80 y 90, sobre todo ella hablaba de los 90, la década de la dictadura de Fujimori, Alberto Fujimori ahora en la cárcel desde 2007, felizmente, y que debería quedarse ahí, solo que no paran de hacer mociones para indultarlo, una vez lo indultaron en 2017, en fin. Y sigue pendiente de siempre presentarse en elecciones. Se ha presentado ya tres veces Keiko Fujimori, su hija. Entonces no es ahora solo una movida, porque el problema es que con todos estos llamados a la guerra civil casi de parte del primer ministro y la presidenta, ¿no? Dicen que la represión no solo va a seguir, sino que va a recrudecerse, lo cual genera más pánico y más rebelión, ¿no? Y de pronto ya no es solo una movida de izquierda, como había sido al inicio en diciembre, con la voluntad de afirmar también y hacer pasar la Asamblea Constituyente, que ha sido también el propósito del golpe de Estado de Castillo, que empezó diciendo esto, que convocaban la Constituyente para cambiar la Constitución del 93 de Fujimori. Pero todas estas propuestas de izquierda, que era la razón por la cual se votó a Castillo en 2021 y que repitió un poco tarde, bastante tarde, Castillo, con su intento fallido de golpe de Estado, esto sigue siendo parte de las reivindicaciones de las marchas. Y ahora, después de que hubo tantos muertos en diciembre, a quemarropa en la calle, delante de cámaras, lo cual hace imposible o inverosímil que la presidenta repita que son que no había balas, ¿no? Que la gente murió por sí mismo en las calles, cuando hay impactos de bala que están registrados por los hospitales, ¿no? El personal sanitario. Entonces ahí tenemos pues una rebelión real, y se convocó al paro nacional para el 19 de enero, y pues hubo muertos a quemarropa en los departamentos de Cusco, de Puno, de nuevo, antes había habido en Apurímac, y algo nuevo es que todo esto es el sur de Perú, y ahora en el norte de Perú, en La Libertad, también hubo 7 muertos en un día ayer en Virú, y antes uno en Chao. Entonces, estamos frente a una extensión de la represión a todo el país y también de la protesta. Los dos van juntos. Entonces, ahora no es solo una movida de izquierda o con contenido económico, es ahora una movida étnico-provinciana contra la capital Lima. Y es que todo el mundo resiente mucho esta diferencia que se da entre estos dos muertos que hubo en 2020, en noviembre, que se bajaron al usurpador Merino, que dirigía el Congreso y pasó a ser presidente con una vacancia de Vizcarra muy poco limpia, Vizcarra presidente, que había sido vicepresidente, en fin. Es decir, vacaron primero al presidente, después al vice, y ahí pasaron al que les interesaba meter como presidente. Y bueno, eso duró una semana, y a los dos muertos en Lima se acabó con todo, la prensa estaba del lado de los manifestantes, y hubo un gobierno de transición, cosa que podría pasar hoy día, pero que no pasa. Y tenemos ahora, 50 muertos en 19 de enero, ahora con más que hubo, la Deutsche Welle hablaba a partir de fuentes sanitarias de 60 muertos ayer, antes de los 7 muertos de Virú, con lo cual yo calculo 67 muertos mínimo, sin contar los que están heridos, son heridos graves que pueden morir a cualquier momento. Entonces, todo esto no significa nada para el gobierno ni para la prensa, que sigue con esta idea de que son vándalos y que ellos provocan, ¿no?, a la policía para que los maten. Entonces, la gente de provincias, otras que Lima, resiente mucho el tratamiento que da la prensa de Lima a los protestantes y a los asesinados, que son mujeres también, niños también, gente que iban a socorrer a la gente. Entonces, por ejemplo, en la provincia de Anta, en el departamento de Cusco, uno de los asesinados es un hombre que de dinero en la provincia, que es conocido en todo Cusco porque es el que por 20 años financió al club Cienciano del fútbol en Cusco. Ahora, la barra del Cienciano de la ciudad de Cusco estaba contra la protesta antes porque afectaba al turismo y por tanto a la economía local. Ahora sí estuvo apoyando al paro del 19 de enero, porque claro, ahora resulta para, y entienden que para la prensa de Lima se puede llamar terruco, terrorista, a un pata, que es una manera de decir un hombre, que es de derecha. Es decir, ese hombre era una persona de bien, como se dice, ¿no?, pudiente, pero se lo asimila a los comuneros, los indios, los cholos, los provincianos, y esto ya todo esto ha sido criminalizado, digamos, toda esta categoría. Entonces, esto se entiende como racismo estructural, ¿no? Y la cosa es tan fuerte en provincias que después de la matanza de 17 muertos en un día en Juliaca, que está cerca de la frontera con Bolivia, en las radios locales, los propios parientes de la Dina Boluarte no solo piden su renuncia, sino que además piden el cierre del Congreso. Entonces, ahí llegamos, porque Boluarte es de la región de Anahuaylas, originaria de ahí, y lo ha dicho, y se ha victimizado como mujer, puneña, pero al final ha hecho mucho peor que Fujimori, tal vez, porque a nivel al menos de matanzas en la calle, a luz del día, delante de cámara, no había llegado a esto Fujimori en los 90. Ahora, hay dos temores principales, ¿no?, de parte de la gente de izquierda en las regiones del sur, que aquí compartimos, obviamente. Por un lado, es que la oligarquía limeña siga con la escalada de represión hasta el final, que puede implicar miles de asesinados más. Y bueno, por otro lado, ¿cuál es la salida de la crisis, ¿no? ¿Quién podría reemplazar a Boluarte si dimite? ¿Y quiénes postularían para la presidencia y el Congreso? Ningún nombre hace consenso siquiera para un gobierno interino. Hasta el Partido Morado, que es considerado de centro, es el que ha dado a Sagasti como presidente en la transición después de la vacancia, después de que votaran a Merino desde la calle en 2018. Tenemos al Partido Morado, que ha renunciado en participar de cualquier gobierno interino, o sea que ya se quieren meter. Y por otro lado, si no se castiga a los que dieron las órdenes de matar a quemarropa a gente por las calles en los departamentos de Cusco, Puno, Apurímac y ahora La Libertad en el norte, si no hacen cambios legales y estructurales en el ejército y la marina para que paren de menospreciar a la gente del sur, que consideran subalterna, todo esto que vivimos ahora, porque han lanzado las tropas militares, ¿no?, y actúan con un racismo caracterizado, o sea, no matan en Lima, al menos todavía, en cambio matan a quemarropa delante de cámaras en el resto del país. Entonces, todo esto que vivimos ahora y que ya se vivió en el Perú en los 80 y 90, se va a volver a repetir eternamente, por eso hay que hacer cambios, y esto lo tiene que hacer un gobierno que no es el actual. Por otro lado, ¿cómo se está organizando la izquierda? Urge recomponer los partidos que han perdido legitimidad por haber transado con el Congreso actual o saboteado la gobernanza de Castillo. Ahora se está reorganizando por fin el partido Nuevo Perú de Verónica Mendoza, que era favorita en 2016 contra Keiko Fujimori y que tiene bases en varias regiones, especialmente en Cusco. Pero finalmente, estamos en una situación realmente irrespirable. Ya era difícil respirar en 2021 por la histeria de la gente que entró en una campaña macartista desde antes de que llegara a ganar.
Si se'ns ha tallat l'àudio, perquè no ho donàvem per fet encara.
Y después que haya ganado más, pero ahora con 67 muertos al día de ayer, sábado 21 de enero, implicando últimamente a esta gente del norte de Lima, la persecución de cualquier persona que da asilo y refugio a los protestantes, como la Universidad Pública de San Marcos, que es decana de América y un lugar fundamental donde por primera vez había intervenido los tanques de militares Fujimori en los 90, y ahora por segunda vez ha entrado esta vez, ni siquiera había llegado a esto Fujimori, pero empujó una tanqueta la puerta 3 del campus de la San Marcos ayer. Todo esto con los 200 detenidos que están de la San Marcos, 100 estudiantes o más y 100 detenidos que son la gente acogida por ellos. Todo esto hace una situación muy agobiante. Y frente a esta vergonzosa democradura, lo único que da ánimos es ver que los pueblos del sur y el norte están ahora en trance, ¿no? Están unidos aunque no con una orden, digamos, las manifestaciones no son ordenadas, sino que están unidas, eso es la cosa poco curiosa, son muy dispersas, porque no, la policía no dejaba reunirse, digamos, pero igual hay un lema conjunto, ¿no? Y se ha logrado una mayor participación por primera vez desde 2001, la famosa marcha de Cuatro Suyos que derrocó a Fujimori. Hubo una segunda marcha de Cuatro Suyos el 19 de enero, que nunca sabremos tal vez la cifra oficial, porque como han desmantelado en al menos cuatro grupos diferentes las manifestaciones, no nos hemos podido agrupar todos, pero sí que era masiva de todas maneras. Entonces, esta mayor participación, y se va conociendo líderes campesinos de muchas provincias que nadie tenía mapeado desde el Congreso o desde los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? De señal abierta, ni de canal tampoco, ni tampoco de cable. Entonces sentimos que hay una movida, ¿no?, que se ha ido preparando en realidad desde décadas, y que por fin se deja ver ante las cámaras en Lima, que infelizmente es un país muy centralista. Si no viene a Lima, no se deja entender lo que pasa en las provincias otras. Entonces hay algo emocionante ahí, y quiero dejarles con esta nota de optimismo porque es bien deprimente.
Estem sentint una falca que vam gravar fa un d'això, però ostres, estem veient que realment aquí tenim alguna cosa a millorar tècnicament a Contrabanda FM. Esperem que en l'assemblea de la setmana que ve hi hagi bons resultats econòmics i ens puguem permetre alguna novetat tècnica, qui sap.
El Tino no ens ha cagat pues, un nou equip i unes noves instal·lacions.
No, però ha portat un cable, però bueno, no sé si el deixarem aquí, però bueno.
Aquesta que escoltàvem, aquesta falca, o intentàvem escoltar, és la Joker, amb la banda que va venir, o part de la banda que va venir en el darrer programa del 2022. I sí, recordeu, bueno, anem penjant cunyes que fem, molts cops musicals, de gent que ens visita, a un blog que és podcast.contrabanda.org. I algunes de les bandes que surten allà, esperem que siguin bandes que estaran actuant el dissabte 25 de febrer, en el 32 aniversari aquí Contrabanda, que farem l'Ateneu Enciclopèdic Popular.
Sí.
Esteu convidades, aneu... D'aquí dues setmanes us podrem donar molts més detalls d'horaris i sí, activitats.
Sí. I res, doncs hem sentit les Rates Punk com a colofon d'aquest monogràfic del Perú que hem fet amb la companya ex-contrabandista Anaïs. I doncs res, doncs espero que la informació que ens hagi pogut donar sigut clarificadora, perquè com amb Ernesto Chemejara dèiem, realment ara mateix això no s'està donant molta informació aquí, sabem que en aquestes protestes, no? Sabem que va haver-hi aquestes històries del Parlament i de, no? De l'expresident, i ara aquesta que s'ha col·locat aquí una mica seguint com si fos una cosa semblant, molt semblant a Bolívia.
Bueno, com,
però no sabem gaire res més.
Com passa molts cops amb, bueno, amb situacions que passen en altres països, és molt difícil informar-se. Llavors, nosaltres, almenys com a Ràdio Lliure, pues, sempre us recomanem que en les situacions d'altres llocs pues, també informeu-vos amb mitjans contrainformatius que puguin fer alguna cosa de contrapès al que ens pugui arribar des dels diaris o les webs més oficialistes. I també que aquí més qui menys segur que coneix alguna persona de Perú, aquí a Barcelona, Catalunya o Espanya, llavors també saber de la seva opinió pues, també us pot explicar molt. En tot cas, dir-vos que molt a propet d'aquí, a la base, l'Ateneu del Poble Sec, justament ahir es va fer una iniciativa en solidaritat amb el poble del Perú, on precisament es van explicar pues, tant l'actualitat d'allà com es va intentar recaptar algú de diners, i a part va haver actuacions. Era una jornada solidària pel poble de Perú, literalment, i es feia a la base d'aquí, al carrer de les Hortes, espai on potser, segons com vagi evolucionant la situació, pues seguirà fent-se. Això organitzava un col·lectiu que es diu Artistes Solidarios Perú-Barcelona, o sigui que si segons com vagin les coses, pues, segur que bueno, potser us anirem informant més d'ells, i si no també un programa aquí germà, com és el Cor Animal, també se'n fa bastant eco, com tot el que es fa a la base. Bueno, pues, nosaltres, com sabeu, estem a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, sempre us matxaquem també amb el que fa aquest espai, que no és només acollir contrabanda i altres col·lectius. En principi aquest 2023 una cosa que volem fer o que volen fer és anar fent un podcast, una falca curta de les activitats que fan, setmanal o quinzenalment, estigueu al tanto la continuïtat de la ràdio per escoltar-ho, però nosaltres també anirem informant de coses, no?
Mm. Mira, com per exemple aquest dimarts, 24 de gener, a 6:45, faran un clàssic, Los Tarantos, una història del Somorrostro, una pel·lícula d'any 63, on retrata la vida dels gitanos del Somorrostro, el desaparegut Somorrostro, un barri que hi havia entre la Barceloneta i el que és ara la Vila Olímpica, no?
Sí, a les barraques allà a peu de sorra.
Sí, i de qui era? No me'n recordo, la pel·lícula. Carlos Saura?
No. No. Ah, no, ho direm malament, però bueno, per exemple, ha donat nom al temple del flamenco allà a la plaça Real, que ens acollia abans, i sí. Bueno, una pel·lícula bastant mítica i avançada al seu temps. Remedios Amaya, no? Surt ballant, sí. Oriunda d'allà del Somorrostro, amb la seva estàtua allà en el barri de la Barceloneta.
Exactament. Doncs això, aquest dimarts, si voleu venir a veure una pel·li en companyia, passeu-vos per l'Ateneu Enciclopèdic Popular, carrer Reina Amàlia, número 38.
Sí, i després dir-vos que precisament, ja que parlem una mica de història aquí dels barris de Ciutat Vella, també vinculat a, bueno, algo que habitualment es fa aquí a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, que és acollir les presentacions dels llibres de la col·lecció Estrès del Raval, en la següent ocasió es farà precisament allà a la base que us comentàvem abans, l'Ateneu Cooperatiu del carrer de les Hortes 10 del Poble Sec, i és el següent capítol d'aquesta col·lecció Històries del Raval, la Boqueria i el seu món de relacions socials. Això serà el proper dijous, dia 26, a les 19 hores. I parlant de qüestions així més culturals, també dir-vos un col·lectiu artístic que es diu la Centraleta, que fa anys vam tenir aquí i van venir al programa i van estar explicant-nos coses, i potser ens demanen poder tornar a venir un altre dia, perquè van fent coses interessants. El proper divendres 27 de gener presentaran un doble espectacle bastant especial, història de... Bueno, es diu Mujeres, perquè és com una doble història, doble espectacle de dues dones importants o llegendàries en la història de la humanitat o de la literatura, com és Bernarda Alba i la Cleopatra, ni més ni menys. Doncs s'explicarà aquests dos espectacles, aquestes dues històries, en aquesta doble sessió que faran el divendres 27 de gener a les 8 del vespre a l'avinguda del Rectoret número 15 de Les Planes, si no m'equivoco malament, això està. Més cosetes? Tenim d'agenda?
Bueno, tenim que el dissabte que ve en Per Rocker toca Palma, no? Pels mallorquins que ens escoltin.
Si és que ens escolten, sempre tenim el dubte, no? La gent de Titoieta.
Bueno, potser de Titoieta ens escolten, però no, em sembla que no ens remeten.
No, Dissabte 28.
Sí, dissabte 28, al Cafè a Tres Bandes. I bé, doncs, si podeu veure en Pat Rocker, i si no, suposo que aviat el tindrem, qui sap, també per contrabanda.
Estaria bé. Molt bé, després també parlant de coses fora Barcelona, però no tan lluny, a un lloc que sembla que és molt prou agradable, molt xulo i mogut, van fent coses, és el Camp Pinky Boogie. Camp Pinky Boogie, ben trobat, eh?
Sí, sí.
Una nau, un espai es veu bastant particular, que hi ha a Mataró, i el de mateix dissabte 28, que sembla que hi ha un munt de coses, a les 8 del vespre, fan una puppet jam, una jam de titelles i espectacles d'aquest tipus, a part que també hi haurà música en directe amb Fungi Mama, i hi haurà pues, de tot, una mica d'espectacles, també hi ha exposicions artístiques, mercadillo i també barra amb pros populars, i s'anima qualsevol titellaire, titiretero que vulgui apuntar-se a aquesta jam titellaire a participar-hi. Són 5 euros i com us dèiem allà a Mataró el dissabte 28.
Molt bé, i també tenim molt per últim anunciar, no? El Iridia Fest. Ja sabeu, Iridia és un col·lectiu en defensa dels drets socials, no? I en contra de... Bueno, és com un observatori en contra de l'abús policial i... etcètera, etcètera.
Que els hem participat molts cops a Contrabanda i en aquest programa, infinitat de vegades, per parlar-nos de casos repressius, campanyes antirepressives.
Pues també tenen una part cultural i per això fan aquest Iridia Fest, que és un cap de setmana, on el dia 2 tenen el Freedom First, un jazz des del Corredor de la Mort, amb Kate Lamar i Albert Márquez. Marquès, i el dia 3 de febrer, doncs, diverses coses, no? Des de la Bellaquera Sessions, Hip Horn Brass Collective, amb les Nines del Cor, Renat i Juc, Rodrigo Lavinia i Escandaloso Expósito, i Pongo, de Queen of Kuduro, que és un estil de música electrònica angolenya.
Que l'hem ballat.
L'hem ballat unes quantes vegades, i ara avui us posarem un tema d'aquesta noia, no?
Sí. Quin posarem? A mi m'han recomanat la de Bruixos alguna pues vegada.
Aquesta posarem.
Bruixos.
Bruixos. Els bruixots a color seu de Pongo. Vinga, anem a sentir-la i amb això ja gairebé anirem tancant
sí,
el programa.
Sí, després a veure si ens dona temps a potser, ja que estem encara dins on time, posar-vos una última buseta. Cançó.
Molt bé.
Però res, recomano-vos aquest festival, la gent d'Iridia fa molt bona feina i anant allà, a part de passar-ho bé, a part de disfrutar i gaudir la música, pues col·laboreu amb un projecte necessari.
Molt bé, doncs Bruixos de Pongo. El sentirem en uns segons. Perquè sempre ens passa aquestes coses que a vegades no les preparem, no les anticipem prou a l'hora d'haver d'escollir una cançó o una altra, però res, ara la sentirem en 5 segons. 4, que no es noti, saps? O sigui, ara estic fent el ridícul, però bueno, ja estàs. Vinga.
Chamando no mar, descansa tu vida. Es un bom bebê, pensa que essa fé. Chamou it.
Saqui de la Lisboa, saqui de la África.
Pues aquí teníem la Pongo.
Som allà.
Àfrica, venga.
I com me pongo, eh? Doncs si us heu posat ahí, pues, bueno, sí, sumerosos.
Com me pongo, pa que m'invites.
Exacte. Pues ens inviten la gent d'Iridian allà. No sé si nosaltres anirem, però segur que... Bueno, vés a saber. Us ho recomanem, és l'evento que recomana aquesta quinzena. Però, bueno, si us heu posat ahí amb ganes d'explorar amb el cos i conèixer una mica més de corporalitat, però també de sexualitat, jo us recomano... A priori un taller que em sembla interessant que fa la gent amiga de Rai, que n'hem parlat infinitat de vegades, allà al carrer Carders 12, al casc antic, i és un taller que es diu Cossex, Corporalitat i Sexualitat, i que bàsicament és per precisament el que podem experimentar i conèixer millor pues, el plaer a partir de moviment en el cos, i fan unes sessions interessants, a priori, que és el dia diumenge, dia 29, de tot el dia, una jornada d'11 a les 8 del vespre, segurament ben aprofitada, amb els següents mòduls: introducció a la sexoafectivitat, amor, relacions i discriminacions, i el tercer de plaers, límits i cures i cuidados. Bueno, són temes que a vegades hem parlat en aquest programa, no?
Sí, que ens agrada parlar, no?
Sí, i ojalà aviat en puguem tornar a parlar, sí, amb gent que en sap més i que treballa en això. Pues ahí queda dit. I en una altra ordre de coses, algunes convocatòries més. Bueno, dir-vos que una gent veïna, que són és un bar, però és un gran garito, que és el Màquina Baja, no paren de fer activitats aquí cada setmana. Ja us hem dit algun cop que fan els dijous flamenco a la nit, a les 10:30, bastant tard, horari, pues això, de taverna, però també fan tango ara els dimecres, més d'hora, a les 9 del vespre, i també fan concerts molts dies en horari de vermut. Per exemple, el proper dissabte 28 estarà el Conde Dràcula, i bueno, cada dissabte, de fet, van fent concerts. I després una altra gent amiga fa alguna altra convocatòria, no? Gent que ens acostuma a enviar les seves...
Sí, la gent del Garrofer, com que és un espai de debat que hi ha allà a Guinardó, doncs que fan una xerrada el dilluns a les 7, aquest dilluns dia 23 també, cap a un futur ecològic i social, no? Amb aquesta transició energètica i tot que tenim ara a sobre, que tindrem aviat, no? Un programa relacionat.
Sí, podem avançar-ho, és veritat. Vinga, sí. Va, ja que ens queden uns segons, dir-vos ràpid. Si no, el proper programa, en l'altre, farem una entrevista telefònica amb el Rubén Suriñach Padilla, que és l'autor d'un llibre distòpic que té a veure molt amb això, que es diu Tot era massa fràgil, que ha tret amb la gent de Polen Editorial.
Molt bé.
Molt bé, pues, ja que hem començat amb GRB, acabarem amb música també contundent, dir-vos un parell de concerts de Velles Glòries o aquest tipus de música amb la que començàvem els Majares fa 26 anys pràcticament. Pues a la gent d'Es Català, que estan amb la gira de comiat, fan ja el seu penúltim concert.
Està sold out, ja.
Això el de Barcelona, l'últim. El penúltim és a la Bisbal, a l'alternativa de la Bisbal.
I no està igual, sold out.
El divendres 27 a les 10 del vespre, i sembla que s'han acabat les de l'últim, que és l'11 de febrer, falta molt, però sembla que s'han acabat el Parell 62 amb els Cabrians i Mosquito Bite. Però bé, nosaltres ens marxarem, no, Mas Català, els hem escoltat molts cops, potser ho podríem fer el segon programa, ja ho veurem, sinó en Black Flag, banda nord-americana de la costa este, no? O jo sempre em lio amb les costes, no?
No, costa oeste.
No, clar, costa oeste, són californians, sí, sí. No? Allà el hardcore sempre tenia aquestes piques, pues Black Flag amb tot el caos, amb
bueno,
una banda...
Hardcore, el hip-hop o tot.
Tot, no? Amb el bàsquet.
Com que als Estats Units al mig no hi ha pràcticament res, saps? O sigui,
Las Vegas.
Res que tingui... Bueno, sí, però que no hi ha res que conformi una identitat més àmplia, no? Com si diguéssim.
Pues va de costa
en
a costa,
canvi,
no?
En canvi, a les costes, pues, diguem que són llocs que hi ha més població, no?
Evidentment.
I d'alguna manera, pues... tenen aquestes identitats, no? Doncs
pues bé, aquests llegendaris Black Flag amb tot el caos estaran a la Salamandra d'Hospitalet el proper divendres 3 de febrer a les 4 de la tarda. Quins horaris, els concerts punk ara?
4 de la tarda?
16 hores.
Que fuerte.
Bueno, almenys els taloners. I bueno, pues excusa per escoltar-los i ens despedirem amb la cançó Six Pack.
Venga.
Venga, Majares, fins d'aquí dues setmanes.
Apa-li. L'assemblea.
Ara
se va.
Per on?
A venir. Tom.